Com per exemple la Isabel de Cruz, que ha decidit acollir una d'aquestes famílies a Torrelles de Llobregat. Isabel, bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda.
Dèiem que volíem parlar amb dues famílies per conèixer un segon cas. Anem cap a Mollet del Vallès, on hi és Pau Borràs. Pau, què tal? Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Isabel, comencem amb tu. Per què has decidit fer un pas com aquest?
Doncs suposo que ja fa temps que tenim la sensació que en el món, al nostre voltant, passen coses, no? Veiem Open Arms com s'activa davant d'una situació difícil i ara entenem que torna a passar doncs quelcom important, no?, al nostre entorn, i tenim la possibilitat, cadascú, de fer alguna cosa, no? Uh-huh. I com a família, doncs, enteníem que no saps mai què ens pot passar en qualsevol moment i que si hi ha la possibilitat que entre nosaltres puguem obrir les cases, no?, de poder-nos acollir, doncs entenc que era necessari, que és necessari, que ens hem d'ajudar, no?, entre tots.
Pau, una mica el mateix, vas veure el que estava passant a Ucraïna i vas pensar, anem de fer alguna cosa aquí?
Sí, totalment. Coincideixo amb aquest raonament. De fet, com a exemple, el primer que em va preguntar en Maxim i la seva família quan els vaig anar a rebre a l'aeroport va ser per què els ajudava. I la resposta va ser una mica doncs, aquesta. Només espero que amb aquests petits gestos, si un dia en Maxim, l'Anya i en Milan es troben en una situació similar en la que ells poden acollir alguna família ho faci i que la gent del meu voltant o del nostre entorn vegi que la solidaritat i la possibilitat d'ajudar la gent és important i que aquest tipus de gestos sempre reverteixen finalment en tota la societat.
Mm. Pau, ara ens deies els noms de la família que has acollit. Ha estat complicat acollir una família d'Ucraïna?
No ha estat complicat. En el meu cas va ser extremadament senzill degut a que em vaig saltar tota la burocràcia oficial. Jo vaig llegir un article sobre un portal web que es diu Ukraine Take Shelter, que ha estat posat en marxa per dos estudiants de 18 anys als Estats Units. És com una mena de, per simplificar-ho molt, un Airbnb per refugiats, en el que com a família pots llistar la teva casa amb alguns paràmetres o algunes facilitats que pots donar, com en el meu cas, jo tinc un fill de 3 anys i, per tant, casa meva és Kid Stanley, doncs ho vaig posar a l'anunci, em va fer gràcia la iniciativa, vaig posar l'anunci i al cap de pocs minuts doncs, la família del Maxim i moltes d'altres van començar-me a escriure demanant-me si els podia allotjar. Mm. Aquest va ser el pas que vaig prendre. No vaig seguir un canal, diguéssim, oficial via Generalitat o Ajuntament de Martorelles, que és on jo visc, o estatal. Ho vaig fer així directament.
Isabel, com ha estat el teu cas?
No, el meu cas va ser una mica més oficial, tot i que també va ser molt sobtat. Jo va ser un diumenge, t'aixeques al matí, sense la ràdio, sense el que està passant, obres Instagram i veus l'anunci de l'Ajuntament d'una proposta de si hi ha famílies que volen ser acollidores. I penso, hi ha moltes senyals, això. Això vol dir alguna cosa. I sí, vaig esperar que el meu marit s'aixequés. Pobre. I vaig dir, escolta'm, això, com ho veus? I em va dir que si jo ho veia i tirava endavant també. I ens vam oferir. La nostra sorpresa va ser com a les 2 hores ens trucava l'Ajuntament. És que em penso que ni 2 hores per dir-nos que hi havia una família que estava de camí i que arribava aquella mateixa tarda.
No sé si en aquest sentit, Isabel, ha estat més difícil la burocràcia posterior que l'haver decidit acollir una família.
La burocràcia posterior? Bueno, potser sí, perquè ells tenen ganes ja d'aprendre català. Les Vildan, en el nostre cas, té moltíssimes ganes d'aprendre, de començar a treballar. Avui, ara mateix, mentre dinava, m'ha fet enviar sol·licituds de feina. Però, de fet, el jove que tenim, el Mija, ha començat aquest curs, aquesta setmana a l'institut, perquè des de l'Ajuntament és cert que s'han agilitzat moltíssim els papers i la burocràcia aquí. Ha hagut una xarxa en el mateix poble que ha estat molt, molt, molt important, no? Des que els hem donat una casa fins a les famílies que han aportat aliments, els mateixos comerços, no?, que la peixateria, per exemple, que ens ha portat peix, o sigui, de forma voluntària, l'Ajuntament, serveis socials, tothom, no? com facilita. O sigui, clar, la burocràcia per si és lenta, no? però veure, no? la necessitat de, entre tots, doncs, poder anar cobrint, I a casa, pues, bueno, l'emoció, no? l'expectativa, de, sobretot quan vam anar a buscar-los, l'abraçada que ens van fer les nenes, de dir, la nostra família en 2 hores es farà gran, no? Ja no serà la mateixa. I això va ser molt emocionant.
De seguida anem cap en Pau, però em deies, ja hem escolaritzat els nanos, les nenes, sí. en aquest cas. L'escolarització ha estat complicada? És a dir, clar, arribant a una escola on s'hi parla castellà, català, no parlen cap de les dues llengües, com ha anat tot plegat?
Doncs jo el que veig pel Miguel, té tantes ganes d'anar-hi, que això és un... L'impediment de la llengua és que és un jove que de seguida ho acabarà aprenent, perquè per ell l'important era la socialització, no? Trobar-se... Hi ha un altre jove també d'Ucrània aquí que està amb ell, fa quart, i el nostre fa tercer, però de seguida ell necessitava anar a escola, ens ho demanava, i sí que s'està fent una petita adaptació, no va tot l'horari, però bueno, sobretot amb l'anglès, estan fent les classes amb anglès, que ell potser controla una miqueta més, i entenc que el català i el castellà aniran mica en mica.
Pau, et pregunto el mateix, eh? Com ha anat el tema de la burocràcia i el tema de l'escolarització, sobretot?
Bé, ha estat, en el nostre cas ha estat potser una mica complicat, però per diversos factors. El factor principal és que tant jo com la meva dona, doncs, treballem a jornada completa, estem fora de casa des de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda, pràcticament, amb la qual cosa, doncs, ha estat realment complicat fer totes les gestions. Ahir vaig aconseguir, per fi, empadronar-los a Martorelles, a casa meva, els van fer la targeta sanitària, per tant, estan ja en disposició de poder escolaritzar en Milan. En Milan, no obstant, ell és menor de 3 anys, amb la qual cosa hauria d'anar a una escola bressol que no són gratuïtes. Amb la qual cosa aquí hem de posar-nos en contacte amb serveis socials del nostre poble, de Martorelles, que no ho he pogut fer encara, aquesta és la realitat, perquè el seu horari no coincideix gens amb el meu i ho he d'intentar fer tan aviat com pugui i escolaritzar-lo si els seus pares així ho volen, que crec que sí, que almenys la seva idea és que vagi 3 horetes al matí de 9 a 12 en l'horari de matí i que pugui anar-se adaptant a poc. La resta de tràmits burocràtics, honestament, han estat pràcticament inexistents, perquè ha estat impossible o pràcticament impossible obtenir una hora al centre d'acollida de Barcelona. Finalment hem aconseguit una, però aquesta hora és pel 27 d'abril. Així que encara queda bastant fins que els puguem regularitzar la situació en termes de sol·licitud d'asil i permís de residència i de treball.
Primer de tot, disculpa, Pau, que havia dit que eres de Mollet. No, ets de Martorelles,
eh? No, cap problema. Sí, i tant. No passa res.
M'explicava una mica la Isabel abans també com estava la família, que en definitiva és el més important, i deia que amb moltíssimes ganes de treballar, amb moltes ganes d'aprendre la llengua, amb moltes ganes de fer coses. En el teu cas també ho notes, això?
Sí, absolutament. També coincideixo totalment amb la Isabel. En Maxim ja ha començat a mirar-se doncs, de quina manera pot treballar. Ell, per casualitat de vida, treballava a Ucraïna en temes de vendes, jo també treballo en temes de vendes, llavors de seguida ja m'està preguntant, ostres, podria fer algunes tasques ni que siguin no remunerades per la teva empresa, on puc trobar feina, tota una sèrie de preguntes amb les quals notes molt que tenen ganes d'integrar-se, en certa manera. Ells, evidentment, no saben quan durarà això, però saben que no poden estar a l'expectativa de tornar al seu país, perquè la realitat és molt incerta. Per tant, sí, tenen moltes ganes. S'han instal·lat ja les apps de rigor per aprendre espanyol. El Maxim també va anar ahir a la seva primera classe d'espanyol en una escola de rus que hi ha a Mollet del Vallès. I bé, sí, amb ganes i amb motivació. Sí. I a nivell anímic, purament anímic, doncs se'ls veu... Honestament, jo els veig bé. Estan bé, suposo, perquè estan tranquils, perquè segueixen tenint una comunicació fluida amb la seva família que s'ha quedat a Ucraïna.
Sí, poden parlar-hi, eh?
Sí, ells poden parlar-hi. Ells són de la ciutat de Dnipro, i Dnipro no ha patit. El que és el centre de la ciutat, que és on ells viuen, no ha patit excessivament i mantenen una comunicació, evidentment, molt constant amb la seva família, que també està preocupada per ells. La preocupació és, doncs, bidireccional.
Isabel, jo crec que una de les preguntes que segurament més heu hagut de respondre aquests dies, i sobretot respondre-us a vosaltres mateixos, és: voldran parlar de la guerra? No voldran parlar de la guerra? Quan poseu les notícies i surt la guerra, què passa? Com és la situació?
En el nostre cas, l'Esbeldana té una filla que està allà i està al front. Està ajudant els soldats, perquè la seva parella és soldat. I l'Esbeldana pateix molt, però està molt connectada. Ella constantment, tant per Instagram com perquè la seva filla penja vídeos i notícies que desconec d'on venen, el fil, que potser és un Facebook o alguna pàgina social, ella està molt connectada. Ella es connecta diàriament. Llavors, nosaltres sí que posem notícies, però potser del que podem arribar a sentir nosaltres o veure nosaltres, deu ser una part de tot el que ella, de que ella rep. Ella està constantment connectada. Hi ha una mena, no?, com de sentiment de culpa. Ella en algun moment em deia que estava agraïda que els haguéssim acollit, perquè hi havia molta gent que els tirava encara, que no s'haguessin quedat, no?, a defensar el seu país. I llavors, és un estic bé, no?, aquest doble sentiment, no? Jo estic bé, però en allà jo sé que encara pateixen, no? I quan hi ha moments de riure o moments de relax a casa, i això, de seguida treu les notícies, com dient, sí, estic bé, però no ho estic. Suposo que és tot un procés, és complicat, no és fàcil. I ella està superinformada. Ella és ella qui ens informa a nosaltres.
Pau.
Sí, en el nostre cas, jo diria que és una mica, no vull dir tabú, però nosaltres des del principi hem intentat prendre una actitud de deixar que ells s'expressin si així ho desitgen, no? Nosaltres els parlem, doncs, no els preguntem molt de com era la seva vida a Ucraïna si ells no ens ho expliquen. Nosaltres els parlem de coses més banals, com tipus quina música us agrada o quines pel·lícules veieu o quins actors espanyols coneixeu, i ells ens pregunten el mateix de famosos ucranians i coses d'aquest estil, i ells, evidentment, també estan molt, molt connectats. Crec que escolten o la ràdio o algun tipus de sempre tenen un mòbil que va doncs explicant coses que jo evidentment no entenc què són, però sí que, bueno, a casa tampoc som molt de posar la televisió, per tant no ens hem trobat en aquesta situació, no, de compartir aquests moments. Sí que l'altre dia, doncs, hi havia un 30 minuts, crec, que parlava del tema de la guerra del diumenge passat, i sí que ho vam veure, i sí que el Màxim va dir, jo això no tinc ganes de veure-ho, i doncs ho vam treure, i ja està. I ells, doncs, en moments que estan més tranquils i portem una bona estona junts, o inclús hem compartit estones amb amics nostres, no?, cada cap de setmana, doncs, ens hem ajuntat amb amics, i sí que han estat més capaços, doncs, d'obrir-se una mica més i explicar algunes coses, no?
Però, en aquest sentit, no sé si alguna de les dues famílies ha pogut obtenir alguna mena d'ajuda psicològica per ells, i si vosaltres, des de l'altra banda, heu rebut alguna mena d'assessorament, també, sobretot com es fa tot plegat, com s'entoma tot plegat.
Bueno, per part nostra estem en ello. Jo des dels serveis socials sí que hem demanat col·laboració, perquè, bueno, tot el que s'arrossega, el nostre jove, i ja nosaltres també, no?, com a família, que hi ha coses que potser hi ha moments que no acabes d'entendre situacions i que poden ser totalment normals, del dia a dia. Nosaltres, des de serveis socials, sí que s'està gestionant l'acompanyament psicològic, però per part de tots,
Pau.
Sí, no, en el nostre cas, em remet una mica al que ja havia comentat anteriorment, com que no he tingut temps encara de posar-me en contacte amb serveis socials de Martorelles, que ho faré, espero que dilluns, doncs sí que, evidentment, intentarem oferir-los l'assessorament o l'ajuda psicològica que ells requereixin, que crec honestament que no, ara mateix, o des de fora és difícil d'ahir, no?, però jo els veig, la veritat, que molt bé. I per part nostra, nosaltres estem bé. Sí que és veritat que, si es pot comentar alguna cosa, el fet de que a casa meva convisquin ara el meu fill de 3 anys amb un nen nouvingut de 2 anys i mig, pràcticament la mateixa edat, sí que genera alguns problemes quotidians, no?, diguéssim. Mm-hmm. Poso un exemple molt senzill. El meu fill mai mira vídeos al mòbil, i el fill de Maximilania sí que mira vídeos al mòbil, no? Suposo que, degut a que han estat viatjant durant 12 dies per poder arribar a Catalunya i d'alguna manera d'entretenir un nen, suposo. I doncs aquestes situacions, el nen et pregunta per què jo no ho puc fer, perquè ell sí que ho fa, jo vull estar amb ell mirant el YouTube, tu li dius no, és que tu no pots, i ell diu com pot ser que jo no pugui i ell sí que pugui. Però això sí que són coses del dia a dia o situacions d'aquestes quotidianes que et fan, que et generen una mica més de tensió a la que hi ha una mica acumulada, no? Sempre és complicat tenir tres persones de nou a casa i gestionar-ho tot amb tota la tranquil·litat del món.
Per últim, sí que us volia preguntar a tots dos, perquè de veritat, i us ho dic molt sincerament, orgull de país quan es parla amb famílies com les vostres, que no s'ho ha pensat cap moment, i ha acollit a gent que ho necessitava, refugiats de guerra, que són, de fet, els que més ho necessiten, i encara més les criatures, no? I m'entendrà en pau quan dic orgull de país, però sobretot orgull de poble, i deixeu-m'ho dir, sobretot quan passa en un poble com el teu, com és Torrelles de Llobregat. Isabel, la gent del poble s'hi ha volcat quan es va assabentar que seríeu família d'acollida?
Molt, molt. O sigui, això emociona, no? Perquè sí que hi ha persones que et diuen, tio, però com obres casa teva, no? A gent que no coneixes i penses, però són persones com nosaltres. Però la majoria de gent, moltíssima roba, és el que comentava a l'inici, moltíssima roba, persones que s'han ofert, doncs, si nosaltres no podíem al cap de setmana sortir amb ells, doncs que venir a poder fer una volta... a tot nivell, de cooperació, no, des de regidoria, de cooperació, l'alcalde, tothom. O sigui, penso que nosaltres, evidentment, fem un esforç perquè estem obrint casa nostra, estàs obrint el teu refugi, però ens sentim molt, molt acompanyats. Molt.
Pau, com respira Martorelles?
Jo parlo des d'un punt de vista també més, potser més tancat, no? Més dels meus veïns, la gent realment més propera, no parlo ja del poble, no perquè no hagi fet res, sinó perquè, com que remeto a tot el que he dit anteriorment, com que no he pogut comunicar-ho a qui ho he de comunicar, doncs
ningú s'ha assabentat. Igual ho saben ara, eh?
Perdó?
Dic, igual ho saben ara.
Sí, no, ahir els vaig anar a empadronar, ara ja, a més a més, jo estic a la ràdio, però a més a més, ahir els vaig anar a empadronar i crec que ja a poc a poc se'n van assabentant. L'alcalde ja en té constància també, evidentment, el poble és molt petit i ens coneixem pràcticament tots, però sí que sobretot els meus veïns, doncs, super, super contents de veure el que estaven fent i, doncs, la meva veïna al costat ens porta menjar, ens porta una coca deliciosa que fa, i de la mateixa manera en Maxim i l'Ània cuinen també plats típics. No sé si la Isabel ja li han cuinat el borsch, però és una sopa molt típica d'Ucraïna, i bé, doncs ells també li porten sopa a la mia i així anem fent. Però sí, evidentment m'han deixat matalassos, tinc roba de sobres i menjar de tot. Isabel... Només del cercle més proper estic més que cobert.
Isabel de Cruz, des de Torrelles de Llobregat, Pau Borràs des de Martorelles, de veritat que és un plaer parlar amb vosaltres i que ens expliqueu tot això. Ànims, valentia i gràcies per tot. Que vagi molt bé. Una abraçada a tots dos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. No. Bona tarda.
Pau, ànims.
Sí. Igualment, Isabel. Adéu. Sí.